Bona tarda. Ara són les dues del migdia. Batalla judicial just l'endemà d'entrar en vigor l'amnistia. Els fiscals que van jutjar els líders independentistes pel 1 d'octubre al Tribunal Suprem desafien el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, i li han entregat avui un informe on es neguen a acceptar l'amnistia per als condemnats per malversació. Concretament, li han entregat un segon informe on reafirmen tot el que ja van posar en el primer i avisen a García Ortiz que s'apartaran del càrrec si els imposa el seu criteri. Per tant, la guerra està servida dins la fiscalia. Els fiscals del procés ho havien advertit i avui han deixat clar que diran al jutge que l'amnistia no s'ha d'aplicar a Carles Puigdemont, tampoc a Oriol Junqueras ni a Jordi Turull, que són els tres líders del govern del 2017 que estan condemnats per malversació. Tampoc ho veuen clar aplicar-la a Toni Comín i Lluís Puig, ni en els altres líders d'Esquerra condemnats pel mateix delicte. En canvi, sí que veuen que es poden aplicar l'amnistia a Marta Rovira i Clara Ponsatí, aquestes dues acusades de desobediència. Júlia Julbé, bona tarda.
Bona tarda.
És la resposta dels fiscals del Suprem a la petició que els hi feia el fiscal general de l'Estat, que els va demanar, o recordaran, un informe que explicava per què la malversació de l'1 d'octubre hauria de quedar fora de l'amnistia.
I l'argument que va fer servir García Ortiz per demanar un segon informe és que, segons el seu parer, el primer que li havien fet arribar era massa genèric. El segon informe entregat avui als quatre fiscals del procés insisteixen que en el referèndum del 1 d'octubre hi va haver enriquiment personal i es va actuar contra els interessos financers de la Unió Europea. Són precisament els dos supòsits en els quals la llei d'amnistia no seria aplicada.
Per tant, que la guerra ha passat ara de la política als jutjats. En seguirem pendents. Mentrestant, pel que fa a la política, el preacord de govern a Barcelona entre Esquerra i el PSC no condicionarà una futura investidura de Salvador Illa.
Crec que està bé que prenguem decisions i que tinguem clar que cada institució hauria de tenir la seva pròpia dinàmica i els seus propis ritmes.
Declaracions de Jordi Corona, regidor d'Esquerra Barcelona. Demà les bases d'Esquerra Republicana aquí a la ciutat de Barcelona decidiran si el pacte ha de tirar endavant o no.
Un acord que inclou mesures com un fons de retorn de 40 milions l'any pels barris més turístics, una oficina del català i continuar també amb la pacificació dels carrers de la ciutat. Des de les joventuts d'Esquerra ja han dit que ja estan en contra.
Doncs després d'aquesta entesa a Barcelona, des de Madrid pressionen ara els republicans perquè facin president de la Generalitat a Salvador Illa, guanyador d'aquestes eleccions.
Durant la sessió de control que s'ha fet aquest matí al Congrés dels Diputats, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha recordat que els últims 6 anys PSOE i Esquerra han estat en sintonia per impulsar drets socials. Per això el president demana traslladar aquests acords a Catalunya.
Doncs un president Pedro Sánchez que s'ha compromès també aquest matí a prorrogar la rebaixa de l'IVA més enllà del 30 de juny, que és quan caduca el decret.
Sabe que este gobierno es un gobierno de con minoría parlamentaria, pero efectivamente la evolución de los precios de los alimentos aún continúa siendo alta y por tanto, bueno, pues tenemos que hacer ese esfuerzo.
Declaracions de Pedro Sánchez aquest matí a Televisió Espanyola, on també ha anunciat una proposta per desbloquejar el Consell General del Poder Judicial. Després l'expliquem. Hi ha pocs dies de començar la temporada oficial de bany a les platges de Catalunya. Coneixerem el de la realitat que viuen els socorristes, que avui s'han manifestat al centre de Barcelona. Ja ho senten, és la reivindicació més clara. Demanen al govern un decret que reguli la seva feina.
Desenes de socorristes que treballen en platges de Barcelona, Tarragona i també Girona s'han concentrat a la plaça de Sant Jaume, a les portes de la Generalitat, per demanar una regulació que millori la seguretat a les platges catalanes i posi ordre a les seves condicions de treball. Molts socorristes es veuen abocats a treballar sense recursos i a ple sol.
D'aquí una estona parlarem amb Nacho Ibáñez, que és portaveu de la plataforma SOS Socorristes, que ens en donarà més detalls d'aquestes reivindicacions que traslladen ara al govern. També a Barcelona, avui 200 personalitats del món científic han signat un manifest on demanen posar límits al turisme a les portes d'un estiu on es preveu una arribada massiva de viatgers d'arreu del món.
Sí, l'Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible ha convocat una manifestació, serà el pròxim 6 de juliol, per denunciar, com deies, aquesta pressió turística que viu, per exemple, la ciutat de Barcelona, i donen suport una 80ena d'organitzacions socials i ecologistes.
I en els esports, el jugador de l'Espanyol, Sergi Gómez, es perdrà el partit dels play-offs de demà.
El comitè de competició l'ha sancionat amb un partit per conducta poc esportiva. En el partit d'anada dels play-offs al camp de l'Sporting, el jugador va recriminar uns aficionats rivals que llancessin ampolles d'aigua al camp.
I avui en bàsquet...
El play-off va por donde nosotros queríamos y ahora, sabiendo de la dificultad del rival y sabiendo de la dificultad de jugar en su campo, pues estar más centrado si cabe.
El Real Madrid pot ser aquest vespre campió de la Lliga CB.
Els blancs juguen el tercer partit de la sèrie final a la pista de l'UCAM Múrcia amb un 2-0 d'avantatge. Una altra victòria aquest vespre els faria guanyadors de la primera divisió del bàsquet estatal. Tots
casa xiulen. Això em van dir, és fàcil.
I avui ja ho escolten, s'ha publicat Tots a casa xiulen. És una cançó en directe que Guillem Gisbert, exlíder de Manel, que ara fa carrera en solitari, va cantar el passat 3 de maig a la Sala Apolo de Barcelona. La nova cançó, una adaptació d'un clàssic de Stephen Hotheim, ja es pot escoltar avui de totes les plataformes. Això és el més destacat d'aquest matí de dimecres. D'aquí un minut ho ampliem tot plegat. Abans, sapiguem quin temps ens espera per a les properes hores. Si han de tornar aquestes pluges. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Hem tingut un matí amb més clarianes que no pas ahir, però encara amb algun ruixat, i els núvols estan creixent amb força, i de cara a aquesta tarda tornaran a descarregar ruixats i tempestes a molts punts del país, sobretot comarques de la meitat nord, de la meitat est, amb més clarianes al ponent i també a les comarques del sud. Per tant, una tarda per tenir el paraigua ben a prop i controlat. Les temperatures avui pugen una mica més a les comarques del Pla de Lleida, comarques del sud de Tarragona. Allà, quan hi hagi més clarianes, doncs màximes que poden pujar per damunt dels 25-26 graus, la resta temperatures màximes al voltant dels 20, 21, 22, a molt estirar. De cara a demà, moltes més clarianes, més estones de sol. Això permetrà que pugin les temperatures màximes demà arreu del país. Al matí farà bastanta fresca i a la tarda tindrem algun ruixat dispers a les comarques del Pirineu, i les temperatures es mantindran ja més normalitzades per l'època de l'any tot el que resta de setmana.
Gràcies, Jordi. Doncs atenció, ara ho comentaves, perquè es manté activa l'alerta de l'Indoncat per les pluges intenses previstes a partir d'aquest migdia durant la tarda. Segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya, es pot superar el llindar dels 20 litres en només 30 minuts a la meitat nord de Catalunya, amb més probabilitat a les comarques del Berguedà, la Garrotxa, el Lluçanès, Osona i el Ripollès. Per tant, alerta aquesta tarda amb aquests forts aiguats. Dit això, ara passen 7 minuts de les 2 del migdia. Amb Jordi Carretero, el control tècnic, i Sílvia Muñoz a la producció. Comencem.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
L'endemà de l'entrada en vigor de la llei d'amnistia, ara qui estira els plats pel cap per aquesta llei són els fiscals. I és que hi ha un enrenou important dins la Fiscalia per si s'ha d'amnistiar o no els delictes de malversació.
Sí, els quatre fiscals del Suprem que van portar la causa de l'1 d'octubre, Fidel Cadena, Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal i Jaime Moreno, han lliurat aquest mateix matí un segon informe al fiscal general de l'Estat en què reafirma la seva postura de no aplicar la mesura de gràcia als encausats per malversació, i adverteixen que si reben l'ordre contrària exigiran la convocatòria d'una junta de fiscals de sala. L'escrit de 9 pàgines respon a la petició que els va formular ahir el fiscal general de l'Estat després de rebre les providències de l'alt tribunal, que donava 5 dies de termini a la Fiscalia perquè informés sobre si cal aplicar l'amnistia als quatre exconsellers de la Generalitat, entre ells Oriol Junqueras, que continuen tenint pendent una pena d'inhabilitació per malversació, i els quatre processats que viuen a l'estranger, inclòs Carles Puigdemont.
En el document entregat avui, els fiscals insisteixen que l'1 d'octubre hi va haver enriquiment personal i que es va actuar contra els interessos financers de la Unió Europea, que són precisament dos dels supòsits en què no es pot aplicar la llei d'amnistia.
Els fiscals argumenten que els consellers es van apropiar amb ànim de lucre de fons públics i sense respondre a les seves funcions públiques i legals els van destinar a pagar el seu projecte il·legal, diuen, d'independència. Els fiscals també proposen mantenir les ordres de detenció a l'Estat dictades contra Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig. Ho argumenten assegurant que l'aixecament de les mesures cautelars i ordres de detenció només es poden acordar en cas que l'òrgan judicial competent determini finalment que les conductes que se'ls imputen són amnistiables.
En canvi, en el cas de Marta Rovira, apunten en direcció contrària i aposten per revocar l'ordre de detenció i remetre les actuacions a la sala penal. I en el cas de Clara Ponsatí, processada per desobediència, proposen l'extinció de la responsabilitat criminal perquè creuen que en aquest delicte sí que es pot aplicar aquesta llei d'amnistia. La Fiscalia també de festa que es mantingui, com dèiem, l'inhabilitació d'Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva i Dolors Bassa. Per cert, que també per últim sobre aquesta llei, la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, s'avança al PP i compleix la seva amenaça i ha posat en marxa ja el primer recurs contra l'amnistia al Tribunal Constitucional. A la reunió d'avui del seu Consell de Govern han carregat els advocats de la Comunitat de Madrid la interposició d'un recurs. Tenen de termini 3 mesos per fer-ho.
Estel migdia, l'informatiu de proximitat.
I pel que fa a la política, Esquerra Barcelona defensa el pacte que ha tancat amb el PSC per entrar al govern de l'Ajuntament de la ciutat, i el deslliga de la investidura del primer secretari del PSC a la Generalitat, Salvador Illa. Un acord que demà la militància haurà de dir si avala o no. Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda. El preacord que ha tancat Esquerra amb el PSC per entrar al Govern Municipal de Barcelona inclou mesures com crear una oficina de la llengua catalana, un fons anual de 40 milions pels barris que han de suportar més la pressió turística, 1.000 habitatges públics, construir 11 nous caps d'atenció primària a la ciutat i continuar pacificant els carrers de Barcelona. El portaveu adjunt del grup municipal d'Esquerra, Jordi Corones, diu que és un bon acord i el desvincula d'una hipotètica investidura del candidat del PSC, Salvador Illa.
Crec que està bé que prenguem decisions i que tinguem clar que cada institució hauria de tenir la seva pròpia dinàmica i els seus propis ritmes, perquè al final, quan acabes tenint equacions molt complexes amb moltes incògnites per despejar, doncs, si no despejes la primera, difícilment podràs resoldre la segona.
La decisió sobre si el partit ha d'entrar o no al futur govern municipal se sotmetrà demà a la militància de Barcelona, que tindrà l'última paraula sobre què s'ha de fer. Tot plegat quan el jovent republicà ha fet un comunicat per demanar al partit que no entri el govern de Jaume Collboni, ni tampoc investeixi Salvador Illa a la Generalitat.
Gràcies, Judit. Doncs precisament perquè fa la política catalana, el president del Parlament, Josep Rull, començarà la ronda de contactes amb els grups parlamentaris per explorar si algun candidat vol optar a la presidència dimarts que ve. El primer debat d'investidura està previst per al 25 de juny.
Així ho ha comunicat ell mateix avui a la mesa del Parlament, que s'ha reunit per primer cop després de constituir-se aquest dilluns. Dimarts, Rull té previst trobar-se per separat i amb l'ordre encara per definir amb PP, Vox, Comuns, la CUP i Aliança Catalana. I l'endemà dimecres es reunirà amb el guanyador de les eleccions, el PSC, Junts i Esquerra Republicana. I aquell mateix dia, al vespre, després d'haver escoltat tots els grups parlamentaris, comunicarà si convoca algun debat d'investidura i anunciarà, per tant, el nom del candidat que optarà a ser president.
I avui des de Madrid el PSOE ha fet servir el ple del Congrés dels Diputats per pressionar Esquerra de cara a aquesta investidura del futur president del govern català.
Pedro Sánchez ha celebrat la bona sintonia entre Esquerra i el PSOE d'aquests últims anys per acordar avenços com la pujada del salari mínim interprofessional o la limitació del preu dels lloguers. I ha demanat als republicans que ara facilitin que el primer secretari del PSC, Salvador Illa, sigui el pròxim president.
Y ojalá podamos entendernos en Cataluña, porque creo que merece la pena que podamos hacer gobiernos transversales, gobiernos donde al final el progreso, los derechos sociales y la convivencia prime sobre otras cuestiones. Pero en fin, eso se tendrá que decidir en el Parlament de Catalunya.
El també secretari general del PSOE li sembla contradictori que Esquerra fes president del Parlament un candidat de Junts quan el portaveu dels republicans, Gabriel Rufián, avui llançava aquest dard des del Congrés.
De momento no cuela aquello de que el señor Feijóo pacte con el señor Puigdemont para echarle a usted por pactar con el señor Puigdemont. Pero algún día colará. Y de momento no cuela aquello de que si algunos pactan con el PSOE somos unos traidores, pero si algunos pactan con el PP son unos estadistas. Pero algún día colará.
Des d'Esquerra asseguren que no van tancar cap acord amb els socialistes per la mesa de la cambra catalana perquè els exigien unes condicions per la investidura que no podien acceptar.
Doncs després d'aquest ple a Madrid, el president espanyol ha donat una entrevista a Televisió Espanyola on ha fet dos anuncis destacats. D'una banda, ha anunciat que té la intenció de prorrogar la rebaixa de l'IVA als aliments bàsics més enllà del 30 de juny, que és quan caduca l'actual decret, i de l'altra ha assegurat que presentarà una proposta alternativa per reformar el Consell General del Poder Judicial.
I si el Partit Popular no s'avé a l'acord, un dels passos que es pot fer, segons el mateix Pedro Sánchez, és modificar la facultat que té l'òrgan de govern dels jutges d'anomenar els magistrats del Suprem i dels Tribunals Superiors de Justícia.
Nos centramos mucho en las mayorías. Y probablemente eso haya llenado mucho las tertulias, también las de su programa. Pero realmente el problema, el incentivo perverso que tiene el Partido Popular para continuar bloqueando la renovación del Consejo General del Poder Judicial es la facultad que tiene esa institución de nombrar a los magistrados que posteriormente van al Supremo o a los Tribunales Superiores de Justicia.
Per tant, segons Sánchez, es tractaria de revisar aquesta facultat per fer que els nomenaments es facin de manera més transparent.
Doncs el Partit Popular, que ja respost a l'ultimàtum de Sánchez, el partit de Feijóo, diu que no accepta l'advertiment que feia avui el president espanyol i l'acusen de voler controlar que els jutges evitin prendre decisions.
Estel migdia.
Més coses, tot i les pluges dels darrers dies, sobretot de les darreres hores a bona part del país, el conseller d'Acció Climàtica en funcions, David Mascort, ha descartat aixecar la fase d'emergència per sequera als 12 municipis que depenen de l'embassament de Darnius-Guadella.
Per sortir de l'emergència a Darnius-Guadella hauríem d'arribar a entre 18 i 20 hectòmetres a l'embassament, i en tenim 13. Per tant, hem d'esperar que plogui una mica més.
En canviar el sistema que depèn del Ter Llobregat, que continua millorant cada dia més, podria canviar de fase ben aviat.
Sí, els municipis que depenen d'aquest abastiment estan ara en fase d'excepcionalitat i els embassaments estan a només 37 hectòmetres cúbics per poder canviar d'estadi i, per tant, passar a la fase d'alerta. D'altra banda, Mascort ha admès que la desaladora flotant que el govern va projectar al port de Barcelona no entrarà en funcionament aquest proper mes d'octubre. El conseller ha reconegut que amb la caiguda de l'emergència per sequera, per les pluges de les darreres setmanes, no es pot adjudicar, ha dit, aquesta obra tal i com es preveia inicialment i, per tant, caldrà fer un concurs públic.
Més coses, el que també està alerta és a Europa, però en aquest cas per l'augment d'infeccions potencialment greus causades per picades de mosquit. El Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties assenyala Espanya com un dels països que es pot veure més afectat perquè hi ha una gran presència del mosquit tigre, que és un dels que més pot transmetre infeccions.
I, a més, avisa que durant l'estiu, amb l'augment del nombre de turistes, hi pot haver brots d'algunes infeccions com el dengue. Ara mateix el nombre de persones infectades amb dengue a Europa és molt petit. Tot i això, aquest organisme remarca que els casos van augmentar un 83% entre el 2022 i el 2023 i apunta que la previsió és que els propers mesos, sobretot els propers anys, encara pugin més. L'organisme també assenyala que la presència de mosquits que poden arribar a transmetre infeccions s'està estenent en cada cop més a zones a causa del canvi climàtic. Per això recomana fer servir repel·lent de mosquits i s'aconsella posar mosquiteres a les finestres i evitar també deixar aigua estancada per prevenir que aquests mosquits es reprodueixin.
Dues i 16 minuts, ens tornem a Barcelona, on avui els socorristes que treballen a la costa de la capital catalana, també a Girona i a Tarragona, s'han manifestat a plaça Sant Jaume per exigir al govern una normativa que reguli el sector i la seguretat a les platges catalanes.
Demanen una llei o un decret que plantegi una temporada més llarga de maig a octubre i marqui uns mínims que els ajuntaments hagin de respectar a l'hora de concedir el servei de socorrisme a les seves platges. A més, també demanen unes condicions de treball i infraestructures millors, com ara les vinculades a les torres de vigilància.
Doncs just a aquesta hora, sobre aquesta qüestió, podem saludar en directe a Nacho Ibáñez, ell és portaveu de la plataforma SOS Socorrista. Senyor Ibáñez, bona tarda, moltes gràcies per atendre'ns.
Molt bona tarda, muchas gracias a ustedes por el espacio y la difusión de esta problemática.
A veure, en quines condicions treballen avui els socorristes que els ha obligat a fer aquesta manifestació?
Bueno, el problema principal es que en este momento también hay muchos socorristas y muchas socorristas que ni siquiera están trabajando, ¿no? Uh-huh. Creo que ese es el primer problema del cual debemos partir, que al no haber una normativa que regule la profesión en toda Cataluña, los ayuntamientos no tienen la obligación de contar con el servicio y, por tanto, hay decenas de ayuntamientos en el litoral catalán, en las tres provincias, que hoy por hoy no tienen servicios de salvamento y socorrismo. La consecuencia de eso es que ni siquiera empezó el verano propiamente dicho, obviamente sí la temporada, y ya tenemos que lamentar muchas muertes por ahogamiento en las tres provincias. Por ejemplo, en Tarragona, un menor de edad que se encontraba con problemas en la mar, un turista que lo vio desde la costa ingresó al agua para intentar salvarlo y se murieron ahogadas las dos personas. Uh-huh. Esto pasó hace pocas semanas. La semana pasada en Girona, un turista también de unos 70 años que estaba haciendo snorkel en una zona de baño de un ayuntamiento que solamente está brindando por ahora el servicio de socorrismo los fines de semana. Este hombre, que era un día de semana, presentó dificultades, pidió ayuda, la gente no lo pudo ayudar, se murió ahogado también. Otro tanto pasó aquí en Barcelona, con un hombre que estaba tomado de la olla en un día de mar con bandera amarilla, pidió ayuda, nadie lo pudo ayudar, no había servicio de salvamento y socorrismo, perdieron la vista de ese hombre por el oleaje, apareció muerto flotando días después. Es decir, todos casos de muertes por ahogamiento que pueden evitarse con un servicio de salvamento y socorrismo. Para ponerlo en cifras, por ejemplo, el año pasado se hicieron alrededor de 7.000 rescates en todo el litoral catalán, producto de los servicios de salvamento y socorrismo. Se trabajó de forma coordinada con el SECAT, con el Servicio de Emergencias Médicas, en casi 950 evacuaciones con ambulancias. Es decir, es una faena que realizamos muy intensamente y que, lamentablemente, como no hay una regulación, hoy por hoy hay un montón de playas que todavía están sin vigilancia. Entonces, lo primero que pedimos es que exista una normativa que establezca la obligatoriedad de tener servicios de salvamento y socorrismo mínimamente desde mayo a octubre, que es cuando hay afluencia, que es cuando hace calor, y no solamente la obligatoriedad del servicio, sino las condiciones de ese servicio. Porque, por ejemplo, hay ayuntamientos que cuentan con un servicio de socorrismo muy precario, en donde quizás una silla de vigilancia tiene que cubrir un territorio de hasta un kilómetro de playa, donde hay miles y miles, realmente miles, de personas que se van directamente una sola persona, un socorrista, una socorrista desde la silla de vigilancia, no puede dar abasto. Entonces, esa normativa debería regular también el cupo, la cantidad de socorristas para cubrir el litoral de acuerdo a la peligrosidad de esa playa. Debería regular también que no podemos trabajar 9 horas al rayo del sol en esas pequeñas sillas elevadas en las cuales se trabaja en la mayoría del litoral catalán, donde estamos expuestos obviamente al calor, obviamente al sol, pero también a la lluvia y al viento. Hay un fallo del Tribunal Supremo donde se detectó cáncer de piel en socorristas y donde ya está sentada la jurisprudencia que eso fue justamente por los riesgos laborales y la exposición al sol. Es decir, hay una cantidad de realidades que se evidencian y que se viven diariamente en las playas catalanas, pero pareciera ser que la Generalitat no acusa recibo de esto. Desde el 2018 que le estamos pidiendo que tome cartas en el asunto, hemos ido a reuniones con la consejera de Territori, que es quien está a cargo de la ley 8-2020 que establece al Departamento de Territori legislar lo que sucede en el litoral catalán. Todavía no hay una respuesta. Nos hemos reunido con grupos parlamentarios, hemos ido al Instituto Catalán de Seguridad y Salud. Es decir, venimos golpeando todas las puertas posibles, pero lamentablemente la respuesta todavía no está. Las playas siguen sin vigilancia y las muertes por ahogamiento evitables, lamentablemente, siguen sucediendo.
Nacho Ibáñez, portavoz de la plataforma Sos Socorristes, gràcies per explicar-nos també aquestes reivindicacions que ha fet avui a Barcelona. Que vagi bé i molta sort en les demandes.
Muchísimas gracias para ustedes y bueno, seguiremos en contacto porque nosotros como colectivo sindical no bajaremos los brazos hasta poder tener un servicio de salvamento y socorrismo digno para todas las y los usuarios de las playas catalanas. Muchas gracias.
Gracias a usted. Buenas tardes. Doncs i justament també avui a Barcelona l'Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible ha convocat una manifestació per al proper 6 de juliol per denunciar la pressió turística que viu la capital catalana.
Sí, 200 personalitats del món científic i cultural han presentat un manifest, ha estat aquest migdia, on demanen reduir l'activitat turística i posar-hi límits. A les portes d'un estiu on s'espera un rècord de visitants, diverses organitzacions han volgut remarcar que cal posar fre a l'arribada massiva de tots aquests turistes. Daniel Pardo és el portaveu de l'Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible.
També hi ha una altra part que té a veure purament amb els estralls cada cop més evidents del procés mateix de turistització. A dia d'avui jo crec que no queda a Barcelona ningú que si no ho pateix directament coneix de primera mà gent que sí ho està patint directament quan habitatge, explotació laboral.
La manifestació unitària convocada al mes de juliol té el suport d'una 80 d'organitzacions socials i ecologistes.
Un turisme que sembla no tenir aturador, almenys ho demostren les dades dels aeroports. El de Barcelona, el Prat ha tancat el mes de maig fregant atenció als 5 milions de passatgers. És un 11,5% més en comparació amb el mateix mes de l'any passat. D'aquesta manera ja suma 7 mesos de xifra rècord amb màxims històrics.
I d'aquests 5 milions, més de la meitat van volar en trajectes internacionals, mentre que poc més d'un milió van fer-ho en vols nacionals. L'aeroport del Prat, des de l'inici d'aquest aquest any ha registrat 21 milions d'usuaris, un increment de gairebé el 13% si es compara amb els mesos de gener i maig de l'any passat. I també ha batut rècords l'aeroport de Girona, que ha rebut prop d'un milió de passatgers entre gener i maig d'aquest any. És un 84% més que el 2023 en el mateix període.
Doncs a tot plegat, el síndic de Barcelona, David Bondia, demana al govern que es repensi l'exhibició de Fórmula 1 que vol fer la setmana que ve al Passeig de Gràcia, coincidint amb el Gran Premi de Fórmula 1 que es fa al circuit de Montmeló.
Bondia suggereix a l'Ajuntament que l'exhibició es traslladi al mateix circuit perquè creu que l'espectacle no és coherent amb les polítiques de mobilitat sostenible, tampoc amb el respecte als drets a l'espai públic ni amb un medi ambient sa. El síndic també assegura que l'Ajuntament, tot i la petició que li ha fet, no els ha fet arribar cap informació sobre les autoritzacions municipals que s'han aprovat per poder fer l'esdeveniment i afirma que és difícilment justificable autoritzar activitats contaminants en un context de crisi climàtica.
Doncs David, bon dia, síndic de Barcelona, que donarà explicacions sobre aquesta qüestió a partir d'un quart de quatre en una entrevista al programa Fabricació Pròpia a continuació d'aquest informatiu com cada tarda. I uns apunts més abans dels esports. A Sant Boi de Llobregat, els Mossos d'Esquadra han detingut un monitor de piscina de la Fundació Llor acusat d'haver col·locat una càmera de vídeo als vestidors dels nens i nenes.
La detenció es va fer dimarts, després que l'escola mateixa denunciés els fets. El centre també ha lliurat ja la càmera als Mossos d'Esquadra després que una nena la trobés al vestuari. El monitor ja ha reconegut els fets i ha estat acomiadat del centre.
I d'altra banda, a Lleida han denunciat també l'agressió sexual patida per una educadora social d'un centre de justícia juvenil.
Un adolescent que compleix condemna precisament per aquesta mena de delicte va demanar a l'educadora anar al lavabo poc després. Quan la treballadora tornava del magatzem, el jove la va abordar al passadís i és quan li hauria fet aquests tocaments. El cas l'ha fet públic un sindicat de funcionaris.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
I en els esports, notícia d'aquest migdia, el jugador de l'Espanyol, Sergi Gómez, no podrà jugar el partit de tornada de les semifinals dels play-off que l'equip pericú disputa demà contra l'Sporting. Sandra Gómez, bona tarda.
Bona tarda. El futbolista ha estat sancionat pel comitè de competició amb un partit per conducta contrària al bon ordre esportiu. L'Espanyol encara pot al·legar aquesta sanció, però és molt complicat que la resolució arribi a temps. Recordem que en el partit d'anada d'aquests play-offs l'àrbitre va expulsar Sergi Gómez després de recriminar els aficionats rivals al llançament d'ampolles al terreny de joc. Gómez els va fer el gest preguntant si estaven bojos.
Doncs també en futbol, nova baixa a l'Eurocopa, que comença divendres i ho farà sense Robert Lewandowski.
El davanter de la selecció de Polònia no podrà jugar almenys el primer partit contra els Països Baixos. El jugador es va retirar dilluns de l'amistós davant Turquia a causa d'una dolència muscular. La lesió no és greu, però sí que implicarà que es perdi aquest primer partit. Si no hi ha una recaiguda, el combinat polonès compta que Lewandowski podrà jugar els següents enfrontaments davant Àustria el divendres 21 i França el dimarts 25.
Doncs parlem també del que passa al món del bàsquet, ho dèiem també a la portada. El Real Madrid pot convertir-se avui en nou campió de la Lliga ACB.
A dos quarts de nou del vespre disputen el tercer partit de la sèrie final contra l'UCAM Múrcia. L'eliminatòria la domina el Madrid per 2-0 i una nova victòria aquesta nit donaria el títol a l'equip de Chus Mateo.
Muy orgulloso del trabajo hecho hasta ahora. Ahora el trabajo no está acabado. El trabajo tenemos que terminarlo, tenemos que estar serenos, tranquilos. El playoff va por donde nosotros los queríamos y ahora, sabiendo de la dificultad del rival y sabiendo de la dificultad de jugar en su campo, pues estar más centrados si cabe.
De la seva banda, l'UCAM Murcia busca mantenir-se viu al play-off final i confia que el seu paper de local l'ajudi a força almenys un quart partit.
El partit que comença doncs, a dos quarts de nou del vespre, tot plegat, Lleida ha celebrat amb una gran festa l'ascens a la Lliga ACB 19 anys després.
Els jugadors, el cos tècnic i directius del club han participat en la rua de campions des del pavelló municipal Barris Nord fins a la Diputació i la Paeria en un autobús descobert. Després s'han fet els parlaments des del balcó. L'entrenador de l'equip, Gerard Encuentra, s'adreçava amb aquestes paraules a l'afició.
Bueno, ja ho he dit més d'un cop, nosaltres teníem una afició ACB i ara també tenim un equip. Moltes gràcies a tots. Visca Lleida, visca Catalunya.
La temporada que ve hi haurà 5 equips catalans a la CB, Barça, Girona, Baxi Manresa, Joventut i ara el Lleida.
I en handbol, després de la gran temporada que ha fet el Barça, el club ha decidit renovar automàticament el contracte de l'entrenador Carlos Ortega fins al 2027.
El títol de Champions aconseguit el cap de setmana passat ha activat de forma automàtica la temporada opcional que ja figurava al seu contracte. Ortega va renovar el mes d'octubre passat fins al 2026 amb un any extra que es materialitzaria en cas d'aconseguir el màxim títol continental, com així ha estat. El tècnic andalús va aterrar com a entrenador del Barça d'handbol l'estiu del 2021. Des d'aleshores i en 3 temporades al càrrec, ha guanyat 2 títols de Champions, 3 lligues i tota la resta de títols nacionals en joc.
I acabarem en hoquei patins. Barça i Noia jugaran al títol de l'Hockey Lliga.
Els de Sant Sadurní d'Anoia s'han classificat aquesta nit per la gran final després d'eliminar el 5è partit al Liceo, un últim partit que ha acabat per 4-1. La victòria dels penedesencs encara té més mèrit perquè el Liceo ha començat marcant i avançant-se al marcador al minut 7, però a partir d'aquí ha arribat la remuntada dels locals. Ara el Noia i el Barça començaran la sèrie final per aconseguir el títol de Lliga a partir de divendres.
Estel Migdia.
I obrirem l'aparador cultural amb el repàs de les estrenes musicals que els grups de l'escena catalana han publicat avui. Ginestà dona el tret de sortir de l'estiu amb la cançó Amor Estacional. una cançó de poc fresca parla d'un amor d'estiu entre dues persones de classes socials diferents.
Un tema que arriba en un dels moments més dolços de la trajectòria del ginasta després de la publicació del seu quart disc. La cançó ve acompanyada d'un videoclip rodat entre Sant Pol i Arenys de Mar. El videoclip explica narrativament tota la història d'amor, on el punt de vista del noi protagonista és explicat a partir de la visió subjectiva de la càmera. Un film que ha estat dirigit per les catalanes Helena Palau i Abril Martí.
Sé ballar mazurques per al llatí.
I així sona Tots a Caixa Xiulant, és la nova cançó de Guillem Gispert, que va cantar en directe a la Sala Apolo de Barcelona el 3 de maig passat i que avui ha publicat a totes les plataformes digitals. Recordem que Guillem Gispert, després de més d'una dècada al capdavant de Manel, ha iniciat ara el seu projecte en solitari amb la publicació d'un nou disc. Amb això acabem edició per avui. Tornarem demà dijous a les 2 aquí a Ràdio Estel. Us deixem a continuació, com cada tarda i fins les 6, amb el Fabricació Pròpia de Mercè Reguer i tot el seu equip. Gràcies per la confiança. Un dia més. Bona tarda.
Deixar-me anar.